Catalunya Ràdio.
Donald Trump planta la cimera del G20 que es fa a Sud-àfrica, on els aliats d'Ucraïna estudien com respondre a l'ultimàtum del president nord-americà perquè Zelensky accepti el seu pla de pau. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
Donald Trump també és el gran absent a la cimera del clima que es fa al Brasil. A la COP30 continuen ja fora de termini les negociacions, però sembla difícil que s'arribi a un acord que inclogui l'eliminació dels combustibles fòssils. I ara ja es planteja una declaració que no necessiti el consens de tots els països. I encara al Brasil, el jutge decreta presó preventiva per a Jair Bolsonaro. L'expresident del país ha intentat trencar la turmellera electrònica que el manté en arrest domiciliari. Per tant, el magistrat considera que hi ha risc de fuga i l'envia a la presó. Bolsonaro, recordem, està condemnat a 27 anys de presó per un intent de cop d'estat. Avui també hem sabut que el papa Lleó XIV ha apartat del càrrec el bisbe de Cádiz i Ceuta, Rafael Zornoza, acusat d'abusar sexualment d'un menor als anys 90. Ho explicarem aquí al Catalunya Migdia. També parlarem del mètode CRISPR. Són unes tisores moleculars que permeten modificar errors en l'ADN. El seu descobridor, el biòleg molecular Francis Mojica, avança aquesta emissora que, a més de descobrir les causes de moltes malalties genètiques, també podrían curarlas.
Con CRISPR no solamente descubres esa información, sino que además puedes actuar sobre ella y rectificarla. Y en este sentido, incluyendo las enfermedades neurodegenerativas.
I la cultura avui ens portarà fins a Salt, al Gironès. Dins el Temporada Alta, la dramaturga Angélica Liddell hi ha estrenat el seu últim muntatge, Seppuku, el funeral de Mishima o el placer de morir. És un elogi a la mort a través del suïcidi que s'ha presentat, Salt, Marta Vives, abans que sortís el sol.
Cada cita amb Angélica Liddell posa a prova l'espectador per buscar-ne la provocació amb un llenguatge visceral per part d'aquesta ànima lliure de l'escena que trenca totes les convencions, també els horaris.
Quina hora és? Quarts de sis, aquí al Teatre de Salt.
Mai deixa indiferent, no?
Romper con las reglas.
Angélica consigue que fem coses molt extremes sempre.
I pel que fa als esports, Sergi Camps, avui al nou Camp Nou.
Sí, el Barça torna al Camp Nou aquesta tarda a un quart de cinc en el partit contra l'Atlètic Club. La tornada arriba després de més de 900 dies en la reobertura parcial del Camp Nou. Avui hi haurà 45.401 aficionats. Podeu seguir el partit i tota la prèvia a la TDT, que avui comença a dos quarts de tres de la tarda. Avui Joan Laporta, el president del club, ha passat pel suplement de Catalunya Ràdio i ha parlat sobre la secada d'honor.
Els actes que es faran previs al partit seran, evidentment, corals. Ara la secada d'honor serà d'una persona representativa del que som tota la massa social barcelonista. I serà una secada d'honor senzilla, però d'una gran càrrega simbòlica, perquè serà un soci el més antic que ha pogut assistir donada la mobilitat de la persona. No?
En aquesta mateixa entrevista a Catalunya Ràdio, Laporta ha qualificat de mala notícia pels interessos del Barça que el Tribunal Administratiu de l'Esport hagi obert un expedient per l'infracció molt greu al president de la Lliga, Javier Tebas. En clau esportiva, Joan García tornarà a ser titular i aquest matí s'ha sabut que Rashford serà baixa per grip. I més enllà d'aquest partit, a la Lliga F, avui duel català aquesta tarda, el Badalona juga a casa i rep l'Espanyol.
Ara, trànsit i temps. En primer lloc, connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, alguna incidència destacada? Bon dia.
Bon dia, Eva. Les retencions més destacades a aquesta hora les trobem a l'N145 a la Seu d'Urgell, en sentit nord cap a Andorra, la C55 a Manresa en sentit sud, tant a la C58 com a la C33 a Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la Ronda de Dalt a l'altura de la Vall d'Hebron sentit Besòs i a la Ronda Litoral del Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat. Això és tot des de l'equip viari.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Amb l'Enric Agut. Enric, bon dia, explica'ns.
Hola, Eva. Doncs mira, ara mateix el temps és ben tranquil pel que fa a l'estat del cel. Cel serè, ben blau, pocs núvols, el vent anirà a la baixa, però encara s'esperen ratxes de 50-60 km per hora en zones com les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i també en zones elevades del país. Però l'avís de ventades fortes ja aquesta tarda ja no el tindrem. El que sí que tindrem és aquest ambient fred, aquesta fredor que es nota a tot el país en algunes zones accentuades. Hores d'ara la temperatura doncs, està al voltant dels 10 11, 12, 13 graus a la costa. A l'interior, xifres que es mouen entre els 5 i els 8, 9, 10, 11, ambient molt fred, i al Pirineu, en algunes zones, doncs, la temperatura s'està quedant ben curta. Per exemple, a Viella, ara mateix, la temperatura està al voltant dels 0 graus, és a dir, fred ben viu. En general, demà tindrem més intervals de núvols, arribarà un front que al matí, o de fet, de matinada, pot deixar alguna precipitació a l'Alt Pirineu, on la cota de neu anirà pujant dels 1.200 als 1.800 al migdia. Després s'aturaran les precipitacions i demà el que sí que notarem és que farà menys fred, al matí hi haurà menys glaçades, en farà però menys, i al migdia algunes màximes poden arribar als 17 o 18 graus perquè entrarà vent de ponent.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
Les 2:05. El president dels Estats Units és el gran absent de les dues grans cimeres que marquen aquest cap de setmana a nivell informatiu, la del clima al Brasil i la del G20 a Sud-àfrica. Però des de Washington, Donald Trump marca l'agenda de la geopolítica mundial. Precisament, els aliats d'Ucraïna aprofiten el fòrum de les economies més riques del món per intentar buscar una resposta a l'ultimàtum del pla de Trump per acabar amb la guerra, Núria Har.
De moment ja s'han reunit Starmer, Macron i Merz a Johannesburg, al marge de la G20, però aquesta tarda també s'han de trobar els líders europeus, el Canadà, Austràlia i el Japó, per estudiar com respondre a la determinació del pla de Trump, que ha tirat pel dret, deixant de banda la diplomàcia i el multilateralisme que caracteritza un pla de pau i les cimeres internacionals. Malgrat el boicot de Donald Trump, el G20 ha defensat la cooperació internacional i el seu acord final ha demanat una pau justa i duradora per a Ucraïna. Precisament ahir, Volodymyr Zelensky va admetre que l'ultimàtum de Trump el col·locava en un atzucac, i avui ha mogut fitxa. El president ucraïnès ha designat una delegació del nivell per negociar directament amb els Estats Units un pla de pau que, segons ell, sigui just i sostenible. El cap negociador ucraïnès ha anunciat que en els propers dies es reunirà amb els funcionaris nord-americans a Suïssa.
Gràcies, Núria. I la cimera del clima de Belém no aconsegueix desbloquejar la negociació per incloure a l'acord final el full de ruta per abandonar els combustibles fòssils i estudia ja limitar-ho a una declaració que no necessiti el consens de tots els països. Després d'una nit de negociacions, encara no hi ha cap esborrany per dur al ple on s'hauria de tancar una cimera que, de fet, s'havia d'acabar ahir. Enviada especial a Belém, Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. Aquí hi ha prop de 200 països i qualsevol decisió que consti a l'acord final ha de tenir el consens de tots. Això dificulta molt el procés i cada cop sembla més clar que en aquesta COP no s'aconseguirà, almenys pel que fa al full de ruta que ha de definir com deixem gas, carbó i petroli. La ministra colombiana de Medi Ambient, Irene Vélez, una de les cares visibles del bloc de països més beligerants en aquest tema, denunciava la impossibilitat de prendre acords com aquest sense dur-los a votació.
El problema és que aquí tot s'hagi d'aprovar per consens, perquè el consens permet el veto. Veto és el que estan fent. Hi ha interès en bloquejar les decisions que hauríem de prendre per mantenir el grau i mig.
Colòmbia ha renunciat a continuar explotant el seu petroli i gas. Els mercats financers els han castigat i per ells és importantíssim que d'aquí en surti un senyal que tothom farà el mateix. Sebastián Treyer és el director del think tank IDRI.
Para los mercados financieros, los insumos del petróleo para el Estado de Colombia iban a reducirse y la sustitución con otros recursos era mucho más arriesgada. Para eso era importante para Colombia saber que el resto del mundo también está considerando salir de petróleo, para entonces saber que para los mercados financieros la trayectoria de Colombia es una inversión para el futuro.
Estem pendents que d'un moment a l'altre es presenti un nou esborrany de text final on veurem quins avenços s'han aconseguit respecte al que teníem ahir i si finalment el full de ruta és el text o es converteix en una declaració aprovada al marge de la COP.
I no marxem del Brasil perquè la justícia ha enviat a presó preventiva Jair Bolsonaro, que ja estava sota arrest domiciliari. El Suprem acusa l'expresident brasiler d'haver intentat trencar la turmellera electrònica que portava des de l'agost. Bolsonaro està condemnat, recordem, a 27 anys de presó per un intent de cop d'estat després de perdre les eleccions contra Lula da Silva. Precisament ahir els seus advocats van demanar a la justícia que li permetés continuar en presó domiciliària per motius de salut. Bolsonaro, de 70 anys, arrossega problemes de salut greus des que el van apuntar apunyalar l'abdomen en un míting de campanya. I tornant a parlar del clima, ara parlàvem de la COP30, doncs l'Iran viu una sequera sense precedents. Aquest 2025, a Teheran, les pluges han estat les més minses d'aquest segle i a la meitat de les províncies no hi ha plogut gens. A la capital ja fa setmanes que hi ha restriccions, però abans s'han reduït els cabals dels rius, a l'agricultura i a les zones industrials d'arreu del país. Ens ho detalla en Quim Olivares.
La sequera fa molts anys que s'arrossega malgrat les denúncies d'ambientalistes iranians, com ha explicat a Catalunya Ràdio Rima Shemorhamadi, resident a Barcelona.
Son años de advertencias por parte de personas que además han tenido que buscar el exilio porque les detuvieron cuando sacaron los peligros reales que acecha el país y han tenido que salir. Por ejemplo, Kaveh Madani es uno de ellos, es un especialista iraní. Sacó un vídeo muy, muy potente de dolor y pena sobre lo que está pasando.
Kaveh Madani, exiliat al Canadà, és l'actual director de l'Institut de l'Aigua de les Nacions Unides i explicava a Reuters per què s'ha arribat a aquesta situació.
Un problema com aquest no es va crear d'un dia per l'altre. És el producte de dècades de mala gestió, manca de previsió i problemes de planificació, no només en el sector de l'aigua, sinó també en els altres sectors amb els quals està interconnectat.
El president iranià va advertir que caldrà evacuar la capital si la situació no millora. Testimonis iranians que volen mantenir l'anonimat ens han explicat que senten ràbia perquè és una decisió difícilment aplicable.
3 minuts i arribarem a un quart de 3. Pas endavant del Vaticà en el cas del bisbe de Cádiz i Ceuta, Rafael Zornoza, que finalment ha estat apartat del càrrec després de la investigació interna contra ell per les acusacions d'abusos sexuals a un menor als anys 90, quan era capellà a Getafe, Maria Guixà.
Sí, el papa Lleó XIV ha mogut finalment fitxa i l'ha acabat apartant del càrrec. La Santa Seu ha comunicat la decisió i ha confirmat que el pontífex finalment ha acceptat la renúncia que el bisbe Rafael Zornoza ja va presentar l'any passat de manera automàtica quan va fer 75 anys, un tràmit que ja fan tots els bisbes en arribar a aquesta edat de jubilació. Ara, la Conferència Episcopal Espanyola ha anunciat el nomenament de Ramon Darío Valdivia, fins ara bisbe auxiliar de Sevilla, com a administrador apostòlic de la diòcesi, que fins ara era pastor Zornoza, que tampoc podrà exercir cap càrrec de direcció dins l'Església Catòlica, ni tindrà tampoc dret a vot a les assemblees plenàries de la Conferència Episcopal Espanyola. Aquesta és la primera vegada a l'estat espanyol que un bisbe és investigat canònicament per un possible cas de pedràstia, i també per primer cop que hagi transcendit el Vaticà a part un per aquest motiu.
A Andalusia, mentrestant, s'ha detingut un home per la mort violenta de la seva exparella a la localitat malaguenya del Rincón de la Victòria.
La dona tenia 60 anys i els agents policials n'han trobat el cos sense vida i amb signes de violència després de la trucada dels veïns, que han alertat a quarts d'11 del matí que sentien crits i una discussió en un immoble del municipi. Quan la Guàrdia Civil ha arribat al lloc dels fets, ja ha trobat la dona morta i ha detingut el presumpte autor de l'agressió de 61 anys.
I sense deixar de parlar de violència masclista, ara us volem parlar de la violència vicària quotidiana que deixa seqüeles mentals a mares i fills. Més enllà dels casos extrems en què els pares maten els fills per fer mal a les mares, els experts i les víctimes destaquen la violència vicària que s'exerceix durant el dia a dia, a vegades menys virulenta però constant, que busca trencar el vincle entre mares i criatures i es converteix, de fet, en una de les formes més cruels i complexes de la violència masclista, Maria.
Sí, tot plegat a vigílies de la celebració dimarts del Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones. Avui, precisament amb motiu d'aquesta efemèride, el programa Solidaris de Catalunya Ràdio s'endinsa en aquesta realitat i ho fa a través de la veu de víctimes i d'expertes. Aquest concepte de violència vicària el va començar a utilitzar ara fa uns anys, el 2012, la psicòloga clínica i forense Sònia Bàcaro. Assegura que quan es tracta de violència vicària quotidiana, sovint és molt més subtil i acaba erosionant la salut física i mental de les víctimes.
Sobretot, i lo más grave, es que se asesina su infancia. La infancia es una etapa que no vuelve, no regresa nunca más.
Una de les víctimes amb qui conversa els solidaris és Samuel Sebastián, que ara té 49 anys i va ser víctima de violència vicària fins ben entrada a l'edat adulta. Recorda que els insults contra la seva mare eren constants quan estava amb la família paterna.
Que la mare és una puta, que és una prostituta, que era una mala dona, etc. És el més habitual.
El programa Solidaris, per ampliar totes aquestes valoracions, el podreu seguir aquest vespre a partir de les 10 a Catalunya Ràdio.
I avui fa 50 anys de la coronació del rei Joan Carles I i la família reial ho celebra amb un dinar privat al Palau del Pardo. A diferència dels actes institucionals d'ahir, als quals l'emèrit no estava convidat, avui sí que hi participa. És la primera trobada familiar després de la publicació de les seves polèmiques memòries. Anem a Madrid. Alba Gil, bon dia.
Bon dia. Sí, un dinar de caràcter absolutament privat, íntim, però envoltat d'expectació mediàtica, perquè és l'únic acte de tots els que s'han organitzat per commemorar els 50 anys de la restauració de la monarquia, en què participa el rei emèrit, que ha vingut expressament per a l'ocasió i marxarà una vegada acabi. Hi ha desenes de convidats, a més de Felip VI, la reina Letícia i les seves filles, i assisteixen la reina Sofia, les infantes Cristina i Helena i els seus fills, entre altres. Feia 2 anys que no reunia la família sencera. L'última vegada ho van fer per celebrar el 18è aniversari de la princesa Leonor. I aquest cop es troben poc després que s'hagin publicat les memòries de Joan Carles I, un llibre, recordem, que encara no ha sortit a Espanya, sí que ho ha fet a França, i en què l'emèrit dispara dards contra diversos membres de la família presents avui. Les crítiques són especialment punyents contra la reina Letícia per no haver ajudat en la cohesió familiar, però també contra Felip VI, a qui acusa d'haver-li girat l'esquena. Caldrà veure si finalment hi ha fotografia del dinar, que es fa al Palau del Pardo i no a la Zarzuela, o si s'evita ara la imatge de l'emèrit com en els actes institucionals d'ahir.
I Alba, el govern espanyol mentrestant apuja el to contra el Tribunal Suprem després de la condemna al fiscal general de l'Estat. PSOE i Sumar hi veuen una clara intenció política de perjudicar el govern progressista, diuen. I el PP precisament considera que la decisió judicial és una condemna al president espanyol Pedro Sánchez.
Sí, la indignació i el profund malestar continuen al govern espanyol per la condemna al fiscal general, però l'executiu assegura que aquest cop, per dur que sigui, no farà trontollar la legislatura. Creuen que la del Suprem és una condemna injusta, sense proves, per tapar la corrupció a l'entorn d'Isabel Díaz Ayuso. Les crítiques les ha verbalitzat avui el ministre Òscar Puente.
Una cosa és acatar i otra cosa és callar. Y nadie nos va a callar en denunciar los chanchullos de Ayuso y de su entorno. Nadie.
Ho deia el ministre Òscar López, mentre Sumar, soci de coalició, considera que la decisió del tribunal és un gran descrèdit per al poder judicial perquè s'ha desdibuixat la separació de poders. Sentim Yolanda Díaz.
Van contra el gobierno desde todas las instituciones del Estado e incluso, si es necesario, desestabilizando por completo uno de los poderes fundamentales como es el poder judicial.
La resta d'aliats també tanquen files amb el govern espanyol i acusen el Suprem d'entrar en el joc polític. Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana, i Ione Belarra, secretària general de Podem.
Tothom sap que és una condemna injusta, però segurament el pitjor de tot plegat és que justament perquè és injusta no és sorprenent.
És lamentable que el gobierno permita que la derecha política, mediática y judicial asesine civilmente a su fiscal general del Estado para tapar la corrupción del clan Ayuso y nadie haga nada.
Mentrestant, el PP insisteix que la condemna al fiscal és també una condemna política a Pedro Sánchez per haver-lo nomenat i defensat, i acusa el govern espanyol de creuar una línia vermella perillosa per qüestionar la decisió del Suprem. Carmen Funes és vicesecretària de Sanitat i Política Social del PP.
També és una condemna política al presidente del gobierno, porque fue Pedro Sánchez el que lo nombró, fue Pedro Sánchez el que lo protegió y fue Pedro Sánchez el que lo utilizó.
Els populars, a més, insisteixen que la Moncloa ja prepara el terreny per indultar Álvaro García Ortiz, tot i que encara no hi ha sentència i l'executiu tampoc no n'ha dit res.
I sembla que encara portarà cua tot plegat. Gràcies, bon dia. I atenció ara a aquesta novetat científica. Moltes malalties genètiques actuals es podrien curar en un futur amb el mètode CRISPR. Es tracta d'unes tisores moleculars que permeten tallar i modificar errors en l'ADN dels pacients, Maite Curtó.
Sí, ho ha assegurat en una entrevista a aquesta emissora, Francis Mojica, el biòleg molecular que va descobrir aquest mètode.
Son muchísimas las enfermedades que se podrían abordar con CRISPR. Hay más de 100 ensayos clínicos ahora mismo en marcha para curar distintas enfermedades metabólicas de origen genético y otras que no tienen origen genético, pero que se pueden abordar modificando la información genética de los pacientes. Entonces, con CRISPR cabe esa posibilidad de enfermedades ahora mismo incurables que se podrían curar en un futuro.
Amb aquest avenç científic de primer nivell també es podrien combatre malalties neurodegeneratives com ara l'Alzheimer. Però Mojica avisa que editar el genoma també pot implicar riscos que ja s'estan corregint i el perill que se'n faci un mal ús, per exemple, per intentar aconseguir nadons a la carta.
Ara passen gairebé 5 minuts d'un quart de 3, marxem cap a Rússia perquè Moscou veta l'ensenyament als fills d'immigrants que no aproven un examen de llengua russa. Es calcula que aquest curs més de 20.000 criatures s'han quedat sense escola. Algunes organitzacions els ofereixen classes de repàs perquè no deixin d'estudiar. Anem a Moscou, Cristina Solías.
Aquesta desena d'infants fan classes de rus algunes tardes a la biblioteca perquè les autoritats els han prohibit anar a l'escola. Dels 23.600 fills d'estrangers que van demanar l'admissió a centres russos el passat mes de setembre, menys de 3.000 van aconseguir entrar-hi. El principal obstacle, un nou examen de llengua que s'ha d'aprovar amb un 9 sobre 10. La coordinadora de l'ONG Nens Migrants, Anna Arlova, explica a Catalunya Ràdio que és exageradament complicat.
Examinen el nen i decideixen que no sap prou rus, tot i que sí que en sap. Ha respost 8 preguntes bé i les dues que no ha sabut contestar no la sabria ni jo, i els diputats de la Duma no en respondrien ni 5, n'estic 100% segura.
100%.
Un examen que fins i tot han suspès els infants de famílies russes que havien viscut fora. L'Aliyà, una bloguera del Kazakhstan, casada amb un home rus, denuncia a Catalunya Ràdio que els seus fills parlen la llengua perfectament, però a l'hora de passar la prova no els va sortir una paraula.
Els nens no sabien la paraula regadora. Surt en Gordei i em diu: mama, no coneixia aquesta paraula. Ara, per descomptat, la recordaran tota la vida. Els funcionaris russos han causat un dany enorme i catastròfic a la ment dels nostres fills.
El Kremlin vol evitar que les famílies migrants arrelin a Rússia i només facilita l'arribada d'homes sols com a mà d'obra. I una manera d'aconseguir-ho és privant els seus fills d'anar a l'escola, encara que això violi la pròpia Constitució russa.
I ara repassem altres notícies en format més breu amb en Xavi Palau. Presó comunicada i sense fiança per al presumpte autor de la mort per estrangulament de l'actriu i cantant espanyola de 86 anys, Encarnita Polo.
Així ho ha decretat el titular del jutjat número 2 d'Àvila, localitat on va morir l'artista el 14 de novembre. Fins ara, el presumpte homicida, un home que vivia a la mateixa residència que Polo, estava sota custòdia policial ingressat a la unitat de psiquiatria d'un hospital d'Àvila.
Unes 200 persones han participat en la manifestació contra el desallotjament de l'antiga nau del Gorg de Badalona, on hi va haver un incendi amb 4 víctimes mortals el 2020.
Ho han fet en suport a les gairebé 400 persones d'aquest assentament de l'antic Institut B9 del carrer Guifré, que poden ser desallotjades de cop si s'acaba executant una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que permetria fer fora la gent que hi viu. Mamadou Seydi Embalo és portaveu d'una de les plataformes convocants.
Creiem que no hi ha d'haver aquest desallotjament i cap desallotjament perquè les vivendes són espais perquè les persones i perquè la classe treballadora, que és la que els hi fa, han de viure-hi. Per tant, entenem que qualsevol desallotjament s'ha de confrontar des d'aquestes organitzacions de la classe treballadora per poder garantir que totes aquestes persones tinguin un espai per desenvolupar-se i per construir les seves vides.
El govern inverteix 800.000 euros en la reactivació dels comerços locals dels centres històrics de 12 capitals de comarca.
Són poblacions com Amposta, Balaguer, la Seu d'Urgell, Valls i Vilafranca del Penedès. Es tracta d'un pla pilot de planificació comercial i urbanística que dona empenta a les botigues de proximitat davant de les compres que es fan per internet. Miquel Sampar és el conseller d'Empresa i Treball.
A l'haver detectat que el comerç està canviant, a l'haver detectat les amenaces que venen d'altres formes de fer comerç, nosaltres hem d'intentar fer veure a la gent doncs, que probablement és millor anar a una botiga de tota la vida i que algú t'assessori.
Catalunya migdia, amb Eva Compte.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel als nostres torrons.
Tots són portals i aplicacions de salut, gestió d'impostos, subministraments.
A veure, com ho fas? Fes-ho a poc a poc. Com ho sé jo, que és aquell quadro?
Gent gran, invidents i altres col·lectius es queden desconnectats de la societat digital.
Han de posar mesures perquè aquesta tecnologia no exclogui a la ciutadania.
Desconnectats. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Barcelona diu prou.
Prou a la humiliació a les xarxes socials.
Prou al control dels dispositius mòbils de les dones.
Prou a la difusió no consentida d'imatges íntimes.
A Barcelona, una de cada 5 dones pateix algun tipus de violència masclista digital. Aquest novembre participa en els actes del teu barri i digues prou.
25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Ajuntament de Barcelona.
A Blanchard elaborem xocolates tan naturals que volem que et fixis bé en els ingredients. Un cacau excepcional.
regional, seleccionat en origen com el Perú, el Congo o Nicaragua, només acompanyat dels ingredients justos i necessaris. No cal res més. I això és el que fem artesanalment a Barcelona des del 1954. Blanchard, cacau, naturalment.
Catalunya migdia, amb Eva Compte.
5 minuts i 2 quarts de 3. La dramaturga Angélica Liddell fa un homenatge al suïcidi i al deliri artístic en el seu últim muntatge, Seppuku, que ha estrenat el Temporada Alta dins el cap de setmana de programadors Girona. Marta Vives.
El teatre d'Angélica Liddell es mou sempre en equilibri entre la poètica, la violència i l'excentricitat. L'estrena absoluta del seu últim muntatge, que ha estat avui de matinada, s'ha convertit en un dels plats forts d'aquest cap de setmana de programadors que no se l'han volgut perdre. Les entrades, de fet, per les dues sessions es van exaurir només en 4 minuts.
Aquest contrast fa que surtis remogut.
Todavía me tengo la garganta con un nudo, o sea que es maravillosa.
Angélica consigue que fem coses molt, molt, molt extremes sempre.
M'ha agradat menys del que m'esperava. M'ha semblat fins i tot una mica de mal gust el que feia algunes coses.
I tinc ganes de macerar tot això, a veure on es posa.
A través del ritual del suïcidi dels samurais, Liddell proposa un elogi a la mort com a acte d'avantguarda senzill i sincer. Ho fa a través de l'obra de Mishima i amb la presència sobre la escenari i, com ja és habitual, de voluntaris. En aquest cas, ATS, culturistes, nois joves i samurais. També de la roba real de persones mortes per suïcidi a qui acaricia amb un sentit homenatge. El juliol, Seppuku es podrà veure al Festival Grec.
Nyandú, després de 6 anys de silenci, el grup de pop-folk del Lluçanès ha avançat el Sona Nou Dicat, que aquest 27 de desembre tornaran a pujar a l'escenari amb el seu habitual concert a la Torre d'Oristà. Serà just 6 anys després de plegar i també amb el seu tradicional concert de Nadal, Maite.
Una actuació en què apunten recuperaran el repertori que els va popularitzar la dècada passada amb èxits com ara Ens tornarem a veure i el Club dels 27. També hi haurà sorpreses i col·laboracions. El cantant i guitarrista de Nyandú, Ferran Urriols, reconeix que tenen ganes de retrobar-se amb la seva gent.
Bàsicament perquè ho enyoràvem. Ara ja farà 6 anys que vam fer l'últim concert i entre que vulguis que no, vas agafant perspectiva, vas tornant a recuperar ganes de quedar tots junts per fer música i també que hem anat rebent comentaris molt bonics durant aquests anys, doncs vam tenir ganes de tornar a fer un concert, de trobar-nos i fer una gran festa.
De moment mantenen la incògnita sobre si faran nova música. Asseguren estar centrats en el concert del 27 de desembre, però deixen entreoberta la porta a un retorn en ferm. Guanyadors del concurs del Sona Nou de l'any 2011, Nyandú va començar a despuntar l'any següent amb el seu primer disc, L'origen de les absències. Abans de retirar-se, en van publicar 2 més, Boom i Fernando Rogelio Estevez.
2 minuts i arribarem al punt de 2:15. 2 minuts, com sempre, per a la proposta.
La proposta.
Avui amb en Miquel Àngel Violant, de la secció d'Internacional. Quina proposta ens portes avui, Miquel Àngel?
Una ruta gastronòmica per Roca Fonda, Mataró, al barri de la Minya Mal.
Ah, i tant, el barri que ell reivindica fent aquells números amb els dits quan celebra els gols.
Exacte, 3-0-4, n'és el districte postal. Però la meva proposta no és una ruta gastronòmica convencional. Té missatge.
Ah, doncs soc tot orelles.
Primer, farem un cafè al centre de Mataró. Ens atén en Francesc, culer, de 18 anys. Què en pensa de Lamine?
Doncs jo crec que ara mateix és el millor jugador del món i que per la gent de Mataró és un referent.
15 minuts a peu i arribem a Rocafonda, barri humil i multicultural. Passem per davant del restaurant Cordobés. Allà arriben cartes de tot el món adreçades a Lamine. El local fa d'estafeta postal per la família de Lamine Yamal. Bon lloc per fer el barbut. I a pocs metres, la peixateria Arenys, al carrer Picasso. Ens atén l'Abdel, marroquí, de 35 anys. En fa 12 que despatxa peix portat d'Arenys a Rocafonda. Què hi ha per avui?
En sèpia, calamar de potera, que és temporada de calamar, salmonete rojo de roca...
Algun consell per la Minya Mal?
Te nunca tienes que fiar de alguien que no sea tu familia antes. Primero tu familia, escucharlo de tu familia, porque nadie te va a querer mejor que ellos.
Hi ha pocs metres, al mateix carrer, al restaurant Lamin 304, d'especialitats marroquines, regentat per l'Abdul, el tiet de Lamin Yamal. Abdul, què farem avui?
Mira, carne con albaricoque, tajín de pollo, también muy bueno, y fideuá.
Girem cua cap al centre de Mataró. Ja a prop de l'estació del tren hi ha el menjador social de la Fundació Sant Joaquim. 70 places. Especialitat? Les sopes. Un terç de les persones necessitades són migrants. Amb un donatiu de Lamine Yamal, del seu sou multimilionari equivalent a 30 minuts de feina, en Yamal podria finançar els àpats de tot un any d'aquest menjador social.
Déu-n'hi-do, això fa pensar.
Eva, la meva ruta gastronòmica a Rocafonda s'acaba. La reflexió tot just comença.
Gràcies, Miquel Àngel, i a veure si t'escolten.
I també que m'escolti la Min.
Ara arribem a 2:15. Ara la TDT amb el Barça Atlètic, al Nou Camp Nou.